Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem. Primer de tot, presentem David Morral, el nostre estimat tècnic, Jordi Vilajosana, el que us parla, amb ganes, il·lusió i sempre amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb el director d'una residència de Sant Joan de les Fonts i després parlarem sobre el benestar mental com indicador de la felicitat de les organitzacions. Endavant i som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem, és dissabte. Bon dia i bona hora, senyor Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Comencem, és gran ser gran. I, abans de tot, els consells de salut.
Vivim en una societat tan connectada que sembla que a internet o parlant amb familiars i coneguts podem trobar la solució a tots els problemes. Quan es tracta de la salut, però, hem de ser curosos. Per molt que ho llegim a internet o que ens ho expliquin o diguin, mai hem de prendre antibiòtics si no ens l'ha receptat un metge.
Carles, avui què ens portes com a tema del dia?
Doncs porto un tema del dia que relaciona una mica està relacionat amb la longevitat. Però abans de començar et volia fer una pregunta, Jordi. Quin és el teu color preferit?
Vermell.
Vermell? Què n'opines del blau?
Aquest és el meu color. Tu m'has dit el preferit, però el meu color és el blau, pel dia de que vaig néixer.
Com, com?
Bueno, jo, si vols, t'ho explico i fem un programa d'això. Però els colors van...
Crec que això que m'has d'explicar passa per sobre el que volia explicar jo, perquè em sembla... Per tant, sí, sisplau. Digues, digues.
A veure, hi ha un llibre, Les Siete Llames, que a cada dia de la setmana li assigna un color. Jo, ara és molt fàcil saber quin dia de la setmana vas néixer.
Exacte.
Pues llavors, no tinc el llibre aquí, però jo sé que el dilluns és el color blau i aquest és el meu color perquè vas néixer en dilluns. Però jo sempre et dic el mateix. A mi, oficialment, jo vaig néixer el dia 5 d'octubre, però jo vaig néixer realment el 4, perquè el meu pare em va inscriure més tard per coincidir el dia de compleanys amb el compleanys de la meva àvia. Per tant, el meu color és el blau, encara que a mi m'agrada el vermell.
D'acord. Doncs el teu color blau és també el color que marca les zones del món que tenen més esperança de vida. Està fet al segle XX... van haver dues persones, un demògraf que es deia Michael Pollan i un metge Gianni Pes, que van marcar en un mapa, amb tinta blava, les zones del món on més estava veient que la gent vivia més temps. I hi ha un lloc en concret que volia comentar, em sembla molt curiós, que és saps quin és el país en el qual marcava en aquesta zona que la gent... És a dir, no de perquè on hi hagi la persona més gran del món que està a Àsia, sinó, en general, la gent com a grup que viu més temps, perquè és a dir, hi ha més volum de gent que viu més temps. Doncs, quin diries que és el país que tenen més volum de gent?
Catalunya?
No.
No?
Japó? Tampoc. Està a Costa Rica, una zona que es diu Nicoya. Allà és increïble perquè estava veient el cas d'un senyor que té 94 anys, quan vam fer la notícia a La Vanguardia, que té 94 anys i és una de les 1.010 persones de més de 90 anys i diu que ell porta vivint tota la vida en aquella zona de Costa Rica i diu que amb la seva edat cada dia camina més o menys uns 4 quilòmetres i que a més fa les seves tasques de la llar i talla llenya. Jo amb 30 anys no tallo llenya, també t'ho he de dir.
Jo tampoc, i sense mal, soc una mica més gran que tu.
Amb això, el que és curiós és que l'esperança de vida en aquella zona de Costa Rica, l'esperança de vida mitja és de 80 anys, quan la global a tot el món, per exemple, és de 72. I de fet, a Nicoya, hi ha 5.000 persones que passen els 75 anys i és algo molt poc habitual en aquella zona. Per tant, és com un reductor. Però, a més, clar, molts et diuen quins són els secrets d'aquelles zones perquè es visqui més. Doncs hi ha el tema de fer activitat física, tenir una xarxa de recolzament, alimentar-se orgànicament i baixar l'estrès. I hi ha un d'aquests punts que he dit, un d'ells, que és lògic que sí que tinguin més traves que altres zones, perquè, clar, l'alimentació orgànica amb fruita i verdura és el que en dèiem abans, la dieta mediterrània. Mm. Per tant, allà l'han mantingut. Aquí em sembla que enmig ja l'hem perdut. Aquí a Espanya la dieta mediterrània ja quasi que no existeix.
I després tenim que saber que a Costa Rica el 60% del seu territori és parc natural. Suposo que això també té que influir, diguéssim, ara que estem parlant tant de la pol·lució i aquestes cimeres que fa uns dies ha tingut, si no recordo malament, Glasgow.
Doncs totalment, sí. Ha tingut ara aquesta cimera. Doncs, per tant, la gent només dir-li que si algú està interessat en saber quines altres zones hi ha, ara que no ho direm al programa, que la gent busqui zones azules i veuran quins són els punts del món on la gent en grup viu més temps.
Gràcies, Carles.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran. L'entrevista.
Bueno, bé, Carles, després de parlar de quin és el país del món on es viuen més anys i possiblement amb més bona qualitat, perquè Costa Rica és un dels països més feliços del món, segons mirem els rànquings, quina entrevista ens tens preparada avui?
Doncs jo penso que amb l'entrevista que tinc preparada avui podem parlar amb el director d'una residència que potser no està a Costa Rica, que és on està la gent més feliç i que viu més del món, però sí que estic segur que viuen també allà molt feliços. I per parlar d'aquesta residència, que és la residència Torre Blanca de la cooperativa Suara, que està a Sant Joan de les Fonts, Girona, contem primer de tot amb el senyor René Rodríguez, que és el director del centre. René, bona tarda.
Molt bona tarda.
Per començar, ens podries fer una espècie de marc o tour virtual, telefònic, per a la teva residència, explicar-nos ben bé on està situada de Sant Joan de les Fonts, quantes places té i què és el que més la caracteritza, per exemple, amb instal·lacions?
Sí, vale, a veure, el centre residencial Torre Blanca està a la Garrotxa, a la comarca de la Garrotxa, aquí a Sant Joan les Fonts, que està al costat d'Olot. Llavors, la residència pues, té una capacitat per a 63 persones vivint, vale? I doncs, per el tema de la sectorització, pues, tenim bastant les nostres instal·lacions, es permeten fer una sectorització bastant adequada com tal com marca el pla sectorial.
Actualment teniu places disponibles?
Sí, tenim places disponibles. La residència pues, té també places públiques i té places privades també, i tenim places privades, tenim disponibles.
Les públiques entenc que les teniu plenes, no, ara?
Sí.
Vale. Després et demanaré més endavant que ens diguis el telèfon per si alguna persona us volgués trucar i preguntar, d'acord? El que ara et volia llavors preguntar, ja ens has explicat on està, que esteu al cantó d'Olot. Crec que la majoria de gent coneix Olot i la Garrotxa, també la Faixa d'en Jordà i tot el que hi ha per allà a la comarca. El que sí que és també important és que ens facis una apreciació de com és la residència. Per exemple, teniu jardins o teniu espais exteriors a fora de la residència?
Sí, bueno, la nostra residència, per començar, està a les afores de Sant Joan les Fonts. Això ens permet que tenim espais bastant oberts, tant al carrer, tenim just davant tenim un parc, que està poc transitat, i llavors això fa que les nostres residents també puguin sortir. Doncs dintre de la residència també tenim espais externs com patis o jardins. que també és molt important això, no? I les sales de les sales comuns i les sales de per fer activitats també són espais que tenen finestres de molta llum natural i bueno, això és un avantatge sempre, no? Al moment de fer activitats.
I parlant d'activitats, quines són les activitats que oferiu als residents?
Les activitats pues, sempre va en funció, no? En una funció tècnica, no? Depèn de les activitats de fisio, les activitats de la terapeuta ocupacional, doncs aquí hi ha un treball interdisciplinari, llavors aquí en funció de les necessitats de les nostres residents pues, es fan un pla d'activitats, no? I entre altres pues, tenim activitats també que són més de caire ordinari o extraordinari, pues, com per exemple no? Celebrar la castanyada que hem fet la setmana passada, ho hem celebrat amb tots els residents allà a la fora, hem fet una tarda més de convivència, una mica festiu també, no? El dia que també sapiguem que aquí de les residències també fem celebracions.
I en quant a activitats, per exemple, que es puguin fer el dia a dia amb la fisio, l'educadora social i altres professionals, entenc que n'hi ha algunes que són més demandades que altres?
Més demandades que altres? Bueno, sempre intentem arribar a les necessitats de la persona. Doncs aquí els tècnics fan la seva valoració i doncs a partir d'aquí fan pautes d'activitats, no? I llavors cadascú té un pla d'assistència més tècnica, si ha de ser rehabilitació, si ha de ser activitats grupals o individuals, això és, depèn de les necessitats de cada resident.
Entenc també que les activitats que oferiu intenteu que els propis residents també puguin opinar sobre què els agrada més, no?, per tal d'intentar adaptar-ho.
Exacte, sí. Bueno, de fet, sempre comptem amb la seva decisió, amb què volen participar o quines són els seus interessos també. Nosaltres a veure, fem assemblees amb els residents i doncs aquí poden manifestar les seves necessitats, no? Si volen, quin tipus d'activitat podríem fer-ho, a vegades poden demanar excursions. Bueno, de fet, hem fet una excursió fa un parell de setmanes i doncs aquí sempre tenim molt en compte, no?, el que ells volen participar, de quines activitats les agradaria fer.
El que entenc que va ser complicat donar resposta i adaptar-se a les necessitats va ser durant la pandèmia, perquè segurament ells voldrien una cosa i com, sobretot al mes de març i abril, que van estar molta gent de residències aïllada per protecció, sense que els demanessin opinió, perquè les residències havien de complir els protocols i havien d'assegurar-se que aquelles persones poguessin sobreviure. Davant d'això, com vau poder vosaltres gestionar la pandèmia?
Bueno, nosaltres, com has dit, no? Les residències pues, han passat, no?, en moments molt dolents, com bueno, de fet, el fet d'estar aïllats, el fet de no poder sortir al carrer, pues, fa que planifiquem d'una altra manera, no?, el dia a dia d'aquí dels nostres residents. Doncs a nivell d'activitats, pues, sempre es feia per complir les mesures de prevenció i tal, pues es feia més activitats individuals, es feia més a les habitacions o en grupets tal com marca el pas sectorial, no? Però sempre tenint en compte, no? Però, bueno, això és lo dolent que té, és pues que no fem, que no es fan en grups grans com es feia abans, però, bueno, sempre ens adaptem a la situació del moment i per tal de seguir les mesures de seguretat, bueno, al final és la seva salut, no? I doncs aquí s'ha fet activitats individuals en cada habitació i sobretot amb l'objectiu de que estiguin sempre amb un estímul també.
Això, el fet de la pandèmia, el que vau haver de fer per intentar que els residents continuessin amb el seu dia a dia dintre del possible, dintre de les seves habitacions, durant aquells mesos tan complicats, va ser, opino jo, un sobreesforç tant per part dels residents que van haver d'estar aïllats com també per molts professionals que van haver de treballar hores, hores i hores per intentar inclús suplir moltes vegades altres companys de feina que estaven de baixa pel tema de Covid. El que jo volia preguntar és, ja prepandèmia hi havia molta demanda a les residències de personal nou perquè cada cop calen més mans a les residències, és a dir, cada cop fan falta més infermers, en costa molt de trobar, cada cop fan falta més gerocultores, sigui com sigui. Jo el que et volia preguntar és, des del teu punt de vista, tu què els diries a tots els que ells, no sé, infermers, terapeutes ocupacionals, educadors socials que acaben de deixar la carrera perquè ja l'han acabat, què els hi podries dir per convèncer-los de que tiressin cap a la banda de la gerontologia?
Sí. Bueno, la meva opinió personal, no? Jo també treballo en aquesta àrea i penso que realment potser els convenis i tal no estan adequadament adaptats per la feina que tenim a aquests serveis, però penso que la part humana que és el que realment a nosaltres ens enforteix, el que ens estimula més per treballar aquí. Penso que això és més important. Doncs jo els convido a que es puguin presentar, no? Des de si hi ha ofertes laborals i tal, doncs és molt important tenir, no? Les persones grans també tenen necessitat a nivell de personal també, no? Com les infermeres, treballadors socials, que són un element bastant important, com la resta de les tècniques aquí a les nostres residències, sobretot perquè la necessitat que tenen és... una de les necessitats fortes que tenen és la part de salut, no? Llavors, amb la manca d'infermeres, pues, podem tenir, no?, aquesta petit desavantatge, però jo us convido, us animo que treballar amb la gent gran. No hi ha més gratificant que veure, no?, un gràcies, un que les veus animats. Jo penso que aquesta banda són coses que no es gratifiquen econòmicament.
I en quant a la pandèmia, també és cert que hi va haver molta criminalització del sector i de moltes residències amb el fet de que miraves molts de les notícies i parlaven de temes que dius, esteu dient això de les residències, temes que eren infames. El que jo volia preguntar és, tu què opines de com s'ha tractat el sector durant la pandèmia? I a més, volia saber com vosaltres des de la residència Torreblanca de Suara heu fet la comunicació durant aquests mesos tan durs en els quals els familiars no podien entrar a les residències.
Sí. Sí, bueno, nosaltres, a veure, les residències és com has dit tu, no?, que s'ha posat en una situació bastant, a vegades, de culpabilitzar, no?, però... Uh-huh. Però bueno, els residents no eren sitio on es propagava la pandèmia, ni eren llocs on se pensava que s'estava proliferant el virus, no? Jo penso que més aviat totes les persones grans han estat com una víctima, els que primers en primera persona han patit tota aquesta pandèmia, no? Perquè els reis són de les persones que van a treballar en aquest lloc, que no pas dels residents, no? Ells se senten viuen a casa seva i bueno, no surten i fan vides, ni fan convivències fora, no? Estan aquí dintre i són els treballadors, no?, en certa manera, però bueno, tot i així és el que té la pandèmia, però després i bueno, jo penso que no s'ha de culpabilitzar les residències.
I el que també volia preguntar, tornant ja al dia a dia del centre, tu què consideres que fa diferent a la residència Torreblanca d'altres que puguin haver a la zona?
Bueno, què fa diferent? Pues nosaltres, com a cooperativa, tenim aquesta nostra filosofia, és les persones que comparteix amb nosaltres. Nosaltres aquí, la nostra filosofia és que viuen aquí gent que estan complint, que tenen una part del seu cicle de vida, i doncs aquí intentem recaptar, no?, tota la seva necessitat, respectant sempre com persones, i nosaltres centrem, no?, les nostres maneres de treballar en les necessitats que tenen les persones, no? Treballem amb documents com el PAIR, que és un pla d'atenció i vida, i doncs ens centrem molt en el que són les històries de vida, i intentem al màxim que la nostra atenció sigui de manera individualitzada, i que nosaltres també podem complir, no?, el que s'esperen d'aquí la residència també. Per una banda estan les persones que viuen aquí amb nosaltres i per altra també les famílies, no?, que també per nosaltres és molt important mantenir una comunicació constant i continua amb la família també. Elles també ens poden aportar moltes coses i així com nosaltres estem, no?, per informar, per intercanviar informació amb ells i tenir-los sobretot al dia, no?, de tot el que passa amb la residència.
I per acabar, si et sembla, voldríem parlar amb una persona que tens al costat, el senyor Lluís Joanola.
Sí.
Bona tarda, senyor Lluís. Com està?
Sí, mirem. Jo... Tinc 89 anys ja. És veritat que ja no ens movem gaire bé.
Ja no ens movem gaire bé. I quant de temps porta a la residència?
La residència, com que hi tinc la dona fa 11 anys, o la dona ja fa 11 anys que és aquí. I llavors, després de 7 anys d'estar sol a casa, fer-me el menjar i arreglar-m'ho tot, vaig decidir venir aquí. I ara aquí, fixo, soc des de la pandèmia, abans venia de dies, anava a dormir a casa a la nit, tenia el meu germà que em feia companyia, i ara des de la pandèmia estem ja fixos aquí.
I una pregunta, Lluís, una pregunta. Què és el que a vostè més li agrada fer a la residència?
Jo ja passejant tinc una bicicleta d'aquelles que no movible, anar en bicicleta i passejant perquè jo els he de dir tres vegades al matí i tres vegades a la tarda. Quatre hores cada vegada.
I una pregunta molt important que tots ens fem sempre quan parlem de residències. A la residència Torreblanca com s'hi menja?
Regular, jo crec, normal.
Normal. Això és molt important, perquè el menjar és un plaer. Llavors, és també important el saber si hi ha bon menjar i si cuina bé.
Ben, jo crec que com a residència, bé.
I llavors...
No podem demanar com un hotel. Clar, no podem pas demanar com un hotel, però bé, crec que bé.
I una pregunta, Lluís. Si vostè i jo ens trobéssim un dia pel carrer, jo li preguntés a vostè... Senyor Lluís, vostè em recomanaria la residència? Què em diria?
No, depèn de molt de personalment de cadascú. Jo em vaig trobar, després de 7 anys, em vaig cansar de fer-me el menjar i cada dia el que m'ho cuinava jo, posava una patata, l'havia de posar més petita, una ceba més petita, una cuixa de pollastre més petita, i vaig veure que no anava bé, em vaig decidir venir aquí. Venir de dies a menjar i fer l'activitat, sí. I la nina anava a dormir a casa.
Doncs, Lluís, li agraeixo molt el seu temps. Se'ns acaba, això és la ràdio i som esclaus del temps. Li agraeixo molt el que m'ha explicat. I ara, sisplau, volia tornar a parlar amb el René.
Molt bé.
Gràcies, molt amable.
Hola.
Hola, René. Només et volia demanar, sisplau, que per tota aquella persona que estigués interessada en saber més de la residència i trucar-vos, on podia trucar?
A veure, la residència Torreblanca, ens podeu trucar, teniu la pàgina web també, que és www.residenciatorreblanca.com, ¿vale? I després, .com, eh?
Sí.
I després tenim el número fix, que és el 972-29-22-44.
Va, el repeteixo jo, 972-29-22-44. Doncs...
Sí. I sobretot la pàgina web, centresresidencialsuara.com.
Perfecte, René.
Doncs aquí ens trobareu.
Doncs t'agraeixo molt el temps que ens has dedicat i fins la propera.
Perfecte, moltes gràcies. Gràcies
a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs per començar la borsa de treball, Jordi, sí que vull dir algunes ofertes de feina que hi ha actualment actives a Inforesidències, com per exemple a la província de Tarragona, al poble de Pla de Santa Maria, la residència que porta el mateix nom del grup Mimara busca personal de cuina. Això per un costat. Per altra banda, que també tenen una tasca molt important, la gent que treballa de neteja en les residències fan una tasca essencial, en busquen a diferents punts de Catalunya, com per exemple a la Llar de Benestar, a Corbera de Llobregat, a Sitges Park, a Sitges, a les Oliveres, a Cervelló i també a la residència Sant Agustí a Olesa de Montserrat. Hi ha també una gran demanda, veig també aquí, d'educadors socials a diferents zones, últimes ofertes publicades d'ahir d'avui, un fotimer. Això és bona senyal. Em busquen a la residència Maragall, a Barcelona, a Primitiva de Barba, a Sant Vicenç dels Horts, a la gent gran, a la residència de gent gran Vitalia Sant Andreu i també a Santa Maria, a Montcada i Reixac. El que, per últim, crec que també és important dir, perquè hi ha gent que no té aquest perfil de fisioterapeuta, educador social i també vol treballar en una residència i no com a neteja, que també estan buscant a Barcelona, a la residència Maragall, estan buscant personal administratiu. Dit això, et volia fer una pregunta. Tu què n'opines sobre la confiança dipositada en un treballador que prèviament t'ha fet una petició? M'explico molt ràpidament. Què passaria? Una pregunta molt ràpida. Si tu ets un treballador, ja veus que algú es vol jubilar, que té un lloc més alt que tu, dius, jo vull aquell lloc quan es jubili perquè jo tinc ja un any i tal, i et diuen, vale. Però llavors passa un temps, el teu jefe et demana un favor puntual per un tema i tu li dius que no et va bé. I això es repeteix diverses vegades. Tu creus que després el teu jefe t'ha de respondre quan hi hagi aquell lloc lliure amb el que t'havies demanat o no?
Aquí s'ha generat un deute. un deute entre treballador i el director de la residència. I si no es compleix aquest deute, es provoca un desequilibri. Estic parlant de constel·lacions familiars, ¿vale? I és un deute, digui-li un deute emocional. I quan aquest deute no es paga, si no es torna a favor, es genera un desequilibri. Què vol dir aquest desequilibri? Pues que el treballador estarà molest i generarà una angúnia, una necessitat dintre l'organització.
Clar, és que jo amb això et vinc a dir que són coses que s'han de tenir en compte quan demanem un favor que després també el puguem tornar.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Bé, Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Per avui hem acabat És gran ser gran i ens veiem demà al dematí.
Fins demà al matí.
Temps de benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Acció preventiva.
Ja tornem a estar aquí amb Xavier Peladevall, CEO d'Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier.
Molt bona tarda.
Com estem, primer de tot?
Pues molt bé.
Això és important, perquè avui el tema va de benestar mental com indicador de felicitat. És important que la persona que estem parlant, Xavier Pladevall, és una persona feliç?
Pues sí, la veritat és que no em puc queixar. I a més, si, bueno, com tothom, pues tindrà moments de major o menor felicitat, però la capacitat que té la persona per sobreposar-se, pues això tindrà un tret diferencial. I des de fa molt de temps intento treballar-m'ho, no? Per ser cada dia més feliç. A pesar dels avatars del dia a dia.
És curiós que és una pregunta que des de que tinc més o menys 18 anys la faig a tothom. Ets feliç? Mai algú m'ha dit, no sóc feliç, sóc un desgraciat o desgraciada, mai. Però em diuen, sóc feliç, però sempre hi ha algun però. I tots sabem que quan fiquem el però en castellà, tot el que va darrere queda eliminat. Llavors és quan diem la nostra situació actual. Llavors, aquest és un tema que ara per xarxes, mitjans de comunicació, s'està parlant molt sobre el desgavell que ha comportat a nivell mental doncs, aquest efecte del Covid, que ara sembla que ja estem sortint i cada cop ja en comencem a parlar menys. Com a mínim, la setmana passada vam poder ja gaudir de castanyada amb poques o quasi ninguna restricció. És tan greu el problema de la salut mental a nivell d'empresarial?
Pues molt, moltíssim. Perquè aquestes seqüeles que ha deixat el Covid, de falta de relació social, de la conjuntura del moment, no? Una crisi important on hi ha empreses que tanquen, unes altres que si no ho han fet, pues tindran que reduir plantilla. I això és un fet imborrable que fa que la gent també pues, estigui neguitejada perquè serà de la seva vida i el seu futur professional i personal, perquè no ens enganyem, les vides de les persones estan relacionades, no? És molt difícil dissociar la vida professional de la personal i viceversa, no? Per tant, tot va al mateix sac, en diferents compartiments, però va al mateix sac i, per tant, hi ha molta gent neguitejada per aquesta causa. La incertesa genera inquietud, i en alguns dels casos pues, va més enllà d'aquesta inquietud, genera angoixa. I depèn del que se sàpiga treballar la persona, pues, serà més acuciant o menys el resultat final d'aquest periple o aquesta situació en la que estan passant les organitzacions i de rebot les persones.
Tens alguna dada? Perquè cada setmana ens aportes dades que són molt, molt importants per clarificar la situació, que ens il·lustri el nivell de gravetat, o encara no tenim dades prou clares?
Sí, en tenim, en tenim. Evidentment, nosaltres, si alguna cosa fem, acció preventiva, és medir-ho tot, o intentar medir-ho tot. Tenim dades de fa escassament 2 mesos i escaig, i on deia que hem passat una enquesta a 1.500 empreses, han passat més de 31.000 treballadors de totes les jerarquies dintre de l'organització, i el resultat és que el 56% dels treballadors estan en una fase més o menys neguitejada, sí? Per tant, reconeixen que el seu estat de benestar mental, el seu estat emocional, ha canviat de manera significativa des de l'existència del Covid. I concretament tenim una altra data, l'ADA, on diu que el 13,2% de la massa treballadora està en un estat ansiolític crispat. Per tant, jo crec que són molt il·lustratives. Home, una mostra de 31.000 persones no és algo baladí, no? És una enquesta profunda, no? Tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu, no? S'ha fet molt, molt sesudament, per dir-ho d'alguna manera, no? I, clar, que tinguem aquesta dada és importantíssima, perquè els directors de recursos humans o els gerents de les petites empreses puguin analitzar com està emocionalment la seva gent i, en base a això, prendre mesures.
Pues menys mal que estic sentat, perquè amb aquestes dades és per agafar-s'ho molt, molt en sèrio. Ens estàs dient 56% que té alguna mena, per dir-ho d'una manera, de trastorn, i un 13% ja que estan en una posició molt accelerada d'ansietat. Per tant, és unes dades que tots els empresaris, tots els caps d'equip, tots els CEOs, els tindrien que tindre molt present, perquè a nivell estadístic a totes les empreses toca, amb més o menys percentatge, però a totes les empreses toca. I parlar d'un 56%, això vol dir que la situació és molt greu, però molt greu.
I, en canvi, no són conscients.
Correcte.
Sí, sí. Però el Covid ha deixat aquí una estela, evidentment, de crisi per una banda, i derivat de la crisi econòmica i emocional, aquest és el resultat, no? Més del 50% del col·lectiu treballador que està neguitejat, no? En un estat emocional alterat respecte abans del Covid.
Jo puc aportar una dada. Nosaltres a l'OPC tenim un institut intern que forma professors, a l'ICE, i abans els cursos de mindfulness i o similar tenien poca acceptació, però des de fa un any i mig són els cursos que la gent s'apunta més, i això és una dada important, en el qual el professorat de la universitat ja ho està percebent com una cosa important i s'ho està intentant autogestionar. Llavors,
això és la conseqüència, no? O sigui, no és, estic convençut de que no és per un tema de moda, no? Perquè ara estigui de moda el mindfulness. No, és que és una eina molt potent per apaivagar aquests factors ansiolítics que pugui estar sotmès al col·lectiu treballador. En si, ja no només el col·lectiu treballador, qualsevol persona.
Llavors, a nivell empresarial, que són les dades que vosaltres esteu recollint, a quin segment afecta més? Afecta més per edats, joves, grans o mitjana edat? Afecta més en funció de la professió, depèn de quin sector ens movem? O afecta més en funció de la regió on vivim? Si és ciutat, si és fora ciutat... Perquè com veig que teniu moltes dades, jo aprofito i pregunto.
Majoritàriament afecta a sectors de, diguem-ne, ciutats, sí? El que serien pobles. Contra més petit és el poble, menys afecta, perquè menys s'ha troncat la vida de la ciutadania en els pobles. Si, escolta, si ens n'anem a la Vall d'Aran, pues la concentració, el Covid ha tingut menys efectes, no? Per què? Perquè la població està molt més dispersa i, per tant, pues ha passat menys factura. Les empreses que hi ha són més petites, són més familiars i no es mouen en els mercats grans, es mouen en el comerç de proximitat. Majoritàriament, podem dir, sempre hi ha nombroses excepcions, però majoritàriament grans centres urbans, per al que també es viu d'una altra manera, no? Es viu més accelerat. Paral·lelament a tot això, sectors, doncs diguéssim que en els sectors industrials passa més, entre altres coses perquè, clar, la lluita aferrissada per la competitivitat doncs fa que suprimeixin més llocs de treball, si volem salvar els mobles, no? I paral·lelament a tot això, en la franja d'edat, doncs, curiosament, no és la gent més gran la que pateix més, sinó seria la franja d'edat intermitja. Aquí no tinc més dades. Jo podria dir que la gent jove, perquè creu que fruit de la, bueno, diria jo, de la seva trajectòria professional i com que estan en el moment de menjar-se el món, pues si no treballo d'això, treballaré d'una altra cosa. I, escolta, i si l'empresa plega, pues jo soy libre d'equipaje, aniré a un altre projecte. Clar, la gent de mitjana edat, pues és el col·lectiu que, diguem-ne, que està més angoixat. La gent que és més gran i que està en l'avançada de la jubilació, que diguem-ne que ja tot ho té fet a nivell econòmic, home, no vol dir que estiguin xiulant i flors i violes i romaní, no. Perquè, clar, si perden el treball, doncs, els hi pot costar també trobar-ne un altre, no? Per arribar a la jubilació cotitzant, que és el que els, també els importa, no? Però majoritàriament aquesta gent, com que els deures ja els ha fet i té el seu, la seva vida ja econòmica i financerament la té més assentada, pues, diguem-ne que està menys neguitejada per un fatal desenllaç. No? Ara, la gent de mitjana edat, homes i dones, ho pateixen més.
I ara, i a nivell de sexe, homes i dones, qui ha quedat més afectat dintre les empreses?
Dintre de les empreses, diguem-ne que hi ha una gran diferenciació entre els que han fet teletreball i els que no han fet teletreball. En el col·lectiu de teletreball, pues, s'han quedat més afectats les dones, encara que pugui semblar el contrari, no? Coi, però si han estat conciliant, si han estat tot el dia a casa, pues, escolta, si tot el dia ha estat a casa, podrà conciliar millor. No, no, perquè a l'hora de la veritat, com tots bé sabem, la igualtat, tothom, la igualtat de gènere o de sexe, tothom s'omple la boca, però a l'hora de la veritat la dona s'emporta la pitjor part. El que s'ha tingut que emportar la part del treball, on, com en algun programa hem dit, això no era teletreball, això era treballar des de casa, sense sempre els adients mitjans, i això ha provocat que per poder treure la mateixa feina que li demanaven els caps tenia que invertir més hores de dedicació, i a més se li juntava en que, bueno, pues, que la tasca de casa era més gran. Per què? Pues perquè en molts dels casos tenia els fills per casa i això feia que el temps li condís menys o que, evidentment, embrutava més i després tenia que netejar més. Per tant, en el col·lectiu que ha pogut fer teletreball, la dona surt pitjor parada, i en el col·lectiu que no ha teletreballat, els que estan més neguitejats són els homes, entre altres coses per volum, perquè hi ha més gent. Qui no ha teletreballat? Doncs tots els que estan, tots els treballadors que treballen en processos més industrials, no? Que no permetia, lògicament, el teletreball. I aquí són majoritàriament homes i, clar, el rati doncs, puja exponencialment.
Vale, ara uns moments de publicitat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Després d'aquests segons de publicitat, tornem aquí amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, que ens està donant unes dades molt interessants i molt preocupants. Vale? Ens has comentat el 56% de la població dels treballadors d'empreses estan afectats d'una manera o altra amb el seu benestar mental i un 13,2 ja tenen un nivell d'ansietat important. Realment, ens has comentat que les empreses això sembla que encara no siguin massa conscients. Què els hi preocupa després del Covid a les empreses?
Bueno, a les empreses jo crec que el que els hi preocupa és recuperar la productivitat, recuperar les vendes i evidentment, salvar els mobles, no? Tenen una guerra contra el cronòmetre per recuperar el temps perdut, sense tindre, jo crec, en compte de que el temps que ha passat ja no el recuperes. Tenim que treballar per un futur més prometedor, possiblement invertint en tecnologia, millorant els climes laborals perquè els treballadors treballin doncs, més i millor, si estan més motivats, si veuen que estàs per ells, però les empreses es queden, evidentment, en els números, i dic evidentment perquè és la miopia del dia a dia, no? Que fa que no puguem veure més enllà del que tenim enfront, no? Tindrien que fer, al meu entendre, un exercici de fer una mica d'explorer, no? D'explorador, no? De Daniel Boom, no? De mirar una mica més enllà i veure com construïm un futur competitiu dintre de la nostra organització més que gestionar la immediatesa del moment, que també.
Llavors, quan a una empresa li dieu, li mostreu, li ensenyeu aquestes dades, com reaccionen? Segueixen pensant que l'important és recuperar ventes, recuperar beneficis, o fan un canvi? Diu, no, fica, com tu sempre ens has dit a tots els programes, fiquem el treballador en el centre de la gestió empresarial.
Més que dir-los-hi, tenim que demostrar-los-hi. Llavors, el que els aconsellem és que tots els treballadors, perquè no sigui parlar en terminologia macro, el que els hi proposem és fer un estudi a través d'un test emocional que passen tots els treballadors. Així té una radiografia l'empresari o el director de personal o de recursos humans sobre com està emocionalment cada secció. Evidentment no podem parlar de persona perquè per la llei de confidencialitat de dades. Però els hi proposem que facin un estudi de benestar emocional de tota la plantilla. I a partir d'aquí, en funció dels resultats, clar, ja no parlem del sexe dels àngels, el que estem parlant és de la seva estricta realitat per seccions. A partir d'aquí és quan realment pren consciència i passa a l'acció, passa a una conducta proactiva en pos de, des de l'avui, en els resultats que han sortit, poder gestionar el curt, el mig i el llarg plaç. Si no, tot queda en paraules i tot està, o segueix, millor dit, en el mateix lloc i en la mateixa gent, i de la mateixa manera, en el que el problema en el temps s'agreuja.
Per tant, la màxima, que jo la sé en castellà, perquè jo anava al grup de tardes, el que no se quantifica, no se gestiona, aquesta és la vostra màxima. És oferir números el més clars possibles per ajudar a que després l'empresari, el gerent, prengui decisions.
Sí, evidentment, intentem unir les dades tangibles en les intangibles, és a dir, en el tema emocional, i a partir d'aquí traçar un pont per poder aterrissar i construir, evidentment, un pla específic per aquella organització en base a la problemàtica que tenen cada un dels seus col·lectius.
Llavors, una pregunta. Si poguéssim ficar una nota de benestar emocional o benestar mental a les organitzacions, el Covid entenc que és el més important ara. La resta de problemàtiques que afecten el nostre benestar emocional dintre d'una organització, quins serien?
Bueno, dintre d'una organització és difícil dissociar el que és aspectes personals d'aspectes professionals, no? En tant en quant la lacra que ha deixat el Covid, doncs no ens enganyem. Les persones, encara que no ho associem de bones a primeres, però, escolta, hi ha un munt de separacions que han hagut derivat del Covid. Per què? Perquè abans, estadísticament, per exemple, el setembre era el mes de l'any on més separacions havien. Per què? Doncs perquè havíem tingut que conviure amb la nostra parella tot un mes i bueno, doncs saltaven espurnes. Ara, clar, hem conviscut durant molt de temps. El número de separacions, al reanudar-se la situació, doncs està sent exponencial. A partir d'aquí, clar, no ens enganyem. És una causa derivada del Covid, però és personal. I això, aquesta causa personal, afecta l'estat emocional de la gent. I, evidentment, un estat tensional a nivell personal, la persona se l'emporta a l'empresa. I viceversa. Un estat tensional empresarial també acaba redundant en la família, no? És difícil dissociar un estat d'ànim que quan surts de les quatre parets desenxufes i canvies el xip, no? Tot està tremendament interrelacionat. Per tant, et diria que a nivell personal les separacions i les angoixes per saber si em quedaré sense feina o no són les dues capitals per les que passen les angoixes de les persones, i a nivell professional passa per el deterioro que ha hagut, possiblement, de les relacions entre companys i entre comandaments i treballadors, que no ha hagut l'empatia suficient i se li ha demanat doncs, la mateixa productivitat, i bueno, en molts casos en uns nivells d'exigència fora de lloc derivat del tema Covid, però que ha deteriorat la relació personal entre molts comandaments i treballadors i treballadors i comandaments, i bueno, doncs això està passant factura. Jo et diria que, repeteixo, les separacions i l'angoixa per saber si podré permetre'm seguir treballant en la mateixa organització serien les dues causes més acuciants a títol personal, i a nivell professional la degradació de les relacions entre comandament i treballadors i entre els propis companys. Ara es veu que hi ha que invertir més que mai en lideratge transformacional per poder revertir aquestes situacions. Les empreses que no millorin el seu nivell de lideratge dels comandaments intermitjos, al meu entendre, estan condemnades al fracàs. Per què? Perquè els treballadors es aniran, diguem-ne, desenganxant emocionalment de l'organització, i això suposa una baixa de rendiment productiu i qualitatiu de la persona i el risc de perdre el talent.
Llavors, ara el David ja ens està marcant quasi al final, que ens podem estar xerrant molta més estona. Quines tres coses recomanaries a l'empresari, sobretot al petit empresari, que podria fer per millorar aquest estat de benestar mental?
Doncs el primer, fer un estudi emocional de la seva gent, d'estat emocional de la seva gent. La segona, evidentment, derivat del resultat d'això, un pla d'actuació. Independentment, la tercera cosa, empoderar el lideratge dels comandaments de l'organització. Si és una botiga i només hi ha 5 persones i ell és el líder, no? el que gestiona la gent, doncs empoderar-se ell o ella per tindre eines per poder empatitzar més i liderar millor. Que és una empresa més volada, doncs tots i cada un dels comandaments ja siguin intermitjos o de direcció, també empoderar-los per gestionar des de les emocions. Són químiques, som emoció, i l'estat emocional es ressenteix si no gestionem des de l'empatia, des de la participació, des del diàleg, des de l'escolta activa i des de la pròpia emoció. Gestionar des de la imposició, doncs l'esclavisme ha passat a la història i genera rebuig.
Certament cada setmana poder parlar amb tu omplo tota la fulla de punts, perquè tinc la sensació que estic en una de les teves conferències i vaig prenent apunts per les dades que portes i pels conceptes que estàs transmetent. 56% del personal que té problemes, 13% que els problemes ja són importants. Les causes, ciutats grans on podem estar més afectats, el sector industrial, edat mitjana. Realment, Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva, ha sigut una gran lliçó. Moltes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres, que és un plaer generar cultura preventiva a tothom. Jo crec que hi ha una gran falta i vosaltres sou un gran mitjà de divulgació massiva i crec que això en el temps tindrà els seus fruits. Gràcies per l'oportunitat que em doneu setmana rere setmana.
Val, gràcies. Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar aquesta nit. A les 20:15, que aprofiti.